La nostra protagonista de l'entrevista compartida d'avui és monja dominicana, però assegura que el claustre, per a ella, és el món. Diu que han vingut al món per ser feliços i, sobretot, per fer feliços els altres. No es mossega la llengua per cap tema i assegura que si tots els joves que en el seu dia van sortir al carrer a rebre el papa es fessin voluntaris, solucionaríem gairebé totes les necessitats de la nostra societat. Avui ens visita Sor Lucía Caram.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Sor Lucía Caram va néixer l'any 1966 a Tucumán, a la província més petita d'Argentina. És una monja dominica contemplativa. En la seva vida claustral compagina l'oració, l'estudi i la vida en comunitat amb l'activitat social, estant al costat de les persones més vulnerables. Ha impulsat la Fundació Rosa Oriol per crear un banc d'aliments a Manresa, el grup de diàleg interreligiós de Manresa, el projecte Mosaic de Salut Mental i ha publicat la seva autobiografia sota el nom Mi claustro es el mundo. Ara presenta un altre llibre, Adiós Rogando, un llibre on explica com i per què va començar la seva lluita per un món més just. Sor Lucía Caram, molt bona tarda, com està?
Molt bona tarda, molt bé, moltes sí? gràcies.
Avui també s'ha llevat a les 5 del matí?
A 4:45 avui.
A 4:45, per què? Què ha passat?
Nada, que tenia feina atrasada i com que tenia molta sèptia durant el dia, has d'aprofitar el temps i has de robar-lo una mica d'hores al son, que és l'única que puc robar en aquest moment.
Li és fàcil despertar-se tant d'hora o no?
Un mai s'acostuma a aixecar-se molt d'hora, però quan saps que has de fer alguna cosa, són els 2 minuts que costa saltar del llit i després ho agraeixes tenir aquesta força de voluntat, que necessites tenir molta força per despegar-te del llit a aquestes hores.
Avui s'ha llevat a 4:45 i, si no és una indiscreció, s'anirà a dormir a quina hora?
A les 12:30.
I com aguanta tantes hores?
Doncs, mira, em dona energia i força a la gent i la passió per la vida. No puc perdre el temps, ja penso que tindré tota l'eternitat per descansar.
Vostè és feliç ajudant els més desafavorits. Seria una bona manera de resumir la seva vida?
Jo soc feliç estant amb les persones i compartint la vida a les persones. Si són els últims i els perdedors, pues molt més, perquè són els que t'ajuden a descobrir què és el que realment és important a la vida i t'ajuden també a relativitzar moltes coses que sovint absolutitzem i necessitats que són prescindibles i que ens anem creant cada dia. Per tant, és una gran lliçó estar al costat d'ells i m'ajuden a estimar la vida i a valorar-la.
Què és el que és important en aquesta vida?
El que és important, potser l'únic important, és estimar i sentir-se estimat i facilitar que la gent pugui tenir aquesta oportunitat a la vida per sentir-se estimat per algú.
De fet, en aquest llibre que avui tenim sobre la taula, Dios Rogando, vostè assegura que el secret per viure i per ser feliç es resumeix en 3 paraules, que és estimar, creure i crear.
Sí, sense dubte. Quan un estima de veritat, és capaç de crear noves situacions, l'amor sempre és creatiu, i quan un creu profundament en això i en les persones en les que estima, es dona el miracle de la transformació. Jo penso que és fonamental creure, tenir creences profundes que no són dogmàtiques, que no són religioses, que no són ideologia, sinó que són conviccions que neixen del cor. Això ens porta a crear un nou ordre, a crear facilitats, a crear oportunitats per tots, i fa que el cor, en lloc d'encollir-se, es faci molt més universal i molt més gran.
I quan parla de crear, en quin sentit ho diu?
Penso que nosaltres, quan nosaltres estimem i ens adonem que les coses no estan bé, hem de recuperar la capacitat creativa, crear un nou sistema, crear noves oportunitats, crear una atmosfera on la gent pugui desenvolupar-se, i crear significa no acontentar-nos amb el que tenim, sinó anar més enllà, veure més enllà de lo que veuen els nostres ulls i saber que res és impossible si realment ho estimem.
Ara, potser molts oients que l'estiguin escoltant pensaran, segur que Sor Lucía Caram també s'ha unit amb la Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres en aquesta nova plataforma que han creat.
Dono suport, m'estimo molt a la Teresa, conec molt a l'Arcadi, soc una fans de l'Arcadi. No m'he apuntat al procés constituent, possiblement perquè hi ha alguns punts en els que no estic plenament, no em sento plenament còmoda.
Per exemple,
jo estic d'acord amb que cada poble ha de ser el que vol ser. Penso que ha costat molt aconseguir la democràcia i hem de cuidar-la i hem de defensar tots aquests recursos que tenim. Per tant, no estic amb una declaració unilateral de la independència. Estic amb una consulta, amb el dret a decidir, i si Catalunya decideix ser lliure, ha de ser lliure. Però penso que hem de fer un procés i no hem de cremar etapes. Per altra banda, penso que hem de caminar més enllà de determinats colors polítics. Jo penso que aquest procés que s'ha engegat a Catalunya no ens hem de posar cap samarreta política, sinó que ens hem de posar la samarreta del país. I en aquest sentit no em trobaria jo còmoda posant-me la samarreta ni de les CUPs ni d'Iniciativa, perquè no comparteixo absolutament...
Per tant, vostè no vota.
Jo voto, però jo no faig partidisme. Penso que tots hem de votar, tots som corresponsables del que passa, i si no anem a votar i si no manifestem la nostra, després no tenim dret a queixar-nos. Per tant, penso que hem d'anar a votar. El que passa és que penso que hem de respectar també els processos democràtics. Per altra banda, Arcadi i Teresa propugnen molt el tema de lo de la privatització de la banca. Jo penso que seria el mismo perro con distinto collar. Penso que hem d'anar fins a aconseguir una banca ètica. I una altra cosa en la que no em trobo còmoda és amb el discurs de l'avortament. Jo estic a favor de la vida sempre. He de donar suport a totes les dones que prenguin una decisió en un moment determinat de la seva vida. Però no ho posaria com un pressupost per liderar un canvi dintre del país. Penso que hem de parlar d'altres coses en aquest moment.
Pel que ha dit... es mostra contrària, no?, el que està fent ara mateix el govern del Partit Popular amb aquesta nova llei de l'avortament.
Em sento molt disgustada amb aquesta llei. Penso que aquest país ha anat avançant. S'havia aconseguit una llei que era lo suficientment flexible com per atendre les diferents situacions. S'ha de posar una ètica de mínims per garantir la convivència i el dret de tots els ciutadans, però no podem anar, com en temps de la dictadura, imposant determinats criteris. Dit això, jo dic, sempre estic a favor de la vida. Vull dir que sempre considero que l'avortament és un fracàs i un motiu de sofriment per la mare. Però a partir d'aquí no podem ni imposar res des de fora i molt menys condemnar a ningú, que és com el que està fent el Partit Popular i determinats òrgans també de dintre de l'Església que estan condemnant a les persones, quan Jesús mai va condemnar ningú i mai va tirar una pedra quan aquella dona que tothom deia que segons la llei estava en una situació, diguem, de pecat. Segons el que manava la llei, tan religiosa com civil d'aquell moment.
Si ara hi ha qualsevol persona que acabi d'obrir la ràdio i en aquest moment es pregunti a qui deuen estar entrevistant avui a la tarda, l'última cosa que pensaran és que estem parlant amb una monja, perquè, clar, aquest discurs queda molt lluny del discurs que rebem dia a dia de l'Església.
El que passa és que l'Església en els últims anys s'ha anat allunyant molt de la gent.
A vegades... Per què? Què ha passat?
S'ha dogmatitzat, s'ha tancat en si mateixa, s'han dedicat a controlar la fe i possiblement és el que està dient en aquest moment el papa francès. Està dient que no hem de ser, com diu ell, aduaneros de la fe, controlar la fe de ningú, que no hem de jutjar, quan molt sovint ens hem dedicat a jutjar. Ens hem cregut que eren millors i que podien controlar. Hem convertit una bona notícia, que és la de l'Evangeli, en una ideologia. Ens hem dedicat a controlar les consciències i a manipular a les persones. Hem robat la llibertat i la possibilitat de decidir a la gent i mica en mica hem anat donant respostes a preguntes que la gent no es feia i solucions a problemes que la gent no tenia. Per tant, l'Església s'ha tornat una institució, i això ho revelen les estadístiques, absolutament irrelevant dintre de la nostra societat. Església i política, fins que va arribar el papa francès, estaven entre els pitjors considerats. Papa francès, que ha donat un aire de normalitat i de vida evangèlica, ens està fent, o a la societat, fent una mica creure de nou, no sé si en la institució, però sí almenys en el missatge de l'Evangeli.
Sor Lucía, miri què li demana al Marc Bala des dels estudis de Canal Blau.
Hola, bona tarda, Sor Lucía. Què creu que ha de millorar l'Església? Pensa que la paraula de Déu no arriba prou a les noves generacions? Moltes gràcies.
Jo penso que l'Església, i jo ho he dit moltes vegades, és possiblement la pitjor venedora del millor dels productes, que és l'Evangeli. Ens hem dedicat a vendre ideologia, paraules, i el que ens falta en aquest moment és un compromís. I no dic que no hi hagi un compromís des de les bases i des de la gent que està en la frontera, que dona molta credibilitat, però sí falta que tota la part més jeràrquica i els que tenen el poder s'abaixin al poble, potser comencin a renunciar a determinats privilegis i acceptin que l'únic privilegi que pot tenir un cristià és el de servir, i de servir sobretot als més pobres, que al cap i a la fi és l'únic que ens ha manat Jesús. Potser l'únic manament que s'hauria de pronunciar en el nostre món és de l'amor que es fa servei. I fins ara ens hem dedicat a predicar manaments que ofegaven a les persones i les feien no sentir-se lliures per viure en llibertat i per estimar la vida.
M'agrada molt una frase que diu vostè, l'hem dit a l'inici d'aquesta entrevista: si el dia que milers de joves van sortir al carrer a rebre el Papa, si aquell dia tots aquests joves s'haguessin fet voluntaris, avui en dia tindríem solucionades gran part de les necessitats. Què passa? Que hi ha molta hipocresia, també?
Sí, és aquest... jo ho vaig dir clarament quan va ser la jornada de la joventut aquí a Madrid, no? Que deia, bueno, l'Església, hi ha molts joves que estan... A vegades utilitzem la força i els números per dir que són majoria i que podem imposar a la societat els nostres criteris. Jo no estic d'acord amb totes aquestes macromanifestacions, tot i que les respecto, perquè hi ha gent a la que els fa bé, però penso que falta una mica més el compromís. Està bé aquestes experiències espirituals que ens desperten al món de la transcendència, però està molt millor si això es tradueix en un compromís amb els més empobrits i amb un compromís, segons el que ens diu l'Evangeli, que és donar i donar la pròpia vida. Jesús va dir que el que donava la seva vida pels altres la guanyava. Encara no hem donat la nostra vida.
Per tant, menys banderetes i més trepitjar carrer, eh?
Estic convençuda que aquest és el gran repte i això és el que farà que l'Església s'humanisi i que molts de joves que s'apunten potser a tota la moguda de l'Església i que entren com una mena d'èxtasis espiritual i posen els ulls en blanc per fer pregària que els costa molt poc tallar amb la realitat i connectar amb una altra dimensió, al cap i a la fi penso que és una mena de consumisme espiritual que el que fa és fer més gran l'ego i aïllar-nos més de la societat, que això sí el que se'ns compromet.
Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios.
Sor Lucía, escolta molta música vostè durant el dia?
Normalment no. Quan vaig en el cotxe, normalment poso alguna música, per exemple aquesta la poso, la que heu posat al començament també, alguna música més que em convidi a la reflexió, i després m'agrada estar en silenci. La música és a vegades per provocar-me i per fer-me una mica, endinsar-me en el misteri que anima la meva vida i per motivar una mica més el compromís. Aquesta canció concretament és la que em convida cada dia a desinstal·lar-me, a no acostumar-me a tant sofriment i a intentar donar una resposta que no sigui violenta, però que sigui lo suficientment contundent com per fer trontollar tot aquest sistema que està fabricant cada dia més esclosos i més gent que està patint.
S'enfada molt durant el dia?
Algunes vegades sí, quan veig la injustícia, aquests dies quan vaig veure i experimentar una mica el fracàs d'haver intentat ajudar a determinades persones i que no ens en sortíem. I a vegades nosaltres esperem que la resposta dels altres serà ràpida, que serà fàcil. Hi ha gent que ha arribat a nosaltres en una situació de molta desestructuració i experimentes el fracàs i experimentes que et rebel·les i t'enfades amb tu mateix, no? I això penso que és una lliçó i una cosa que encara he d'aprendre.
Miri que li demana l'Helena Novelles des de Mataró Ràdio.
Vostè es defineix com a monja dominicana contemplativa. Si bé el seu dia a dia no s'ajusta al que coneixem com a vida contemplativa, creu que en el món actual té sentit la vida contemplativa en el sentit clàssic del concepte?
Jo penso que la vida contemplativa té sentit. El que contempla després irradia. El que passa és que la vida contemplativa s'ha entès fins ara moltes vegades com el que es deia lo del fugamundi. Hem de fugir del món perquè el món no és bo. Jo penso que és molt bo pregar per les necessitats de la gent, però també és bo sintonitzar amb el sofriment de la gent i acurtar les distàncies. Crec que la vida contemplativa té sentit, però que, sobretot en el sentit de que ens permet sintonitzar des de l'esperit de l'Evangeli per poder contemplar el món com el contempla Déu, el Déu de la vida que està enamorat de les persones. El que passa és que jo penso que la vida contemplativa necessita avui una gran reforma que ens faci obrir els ulls, obrir les portes i acollir tot el sofriment de la gent. D'aquesta manera, la nostra pregària serà una pregària compromesa i ens portarà als contemplatius a desinstal·lar-nos de les comoditats espirituals en les que ens hem instal·lat i ens hem cregut que som uns privilegiats, i en realitat el que hem fet a vegades, no dic sempre, però a vegades, és fugir del repte de fer aquest món una mica més bonic. Ja tindrem tota la vida eterna, que és la continuació d'aquesta vida, per contemplar i per gaudir de la felicitat de tots. Mentrestant, hi ha molts esclosos i hi ha molta feina per fer. Per tant, no podem restar passius i desconnectats sense fer res per als que estan patint i s'ho estan passant pitjor.
Les germanes del convent l'entenen?
Les germanes del convent m'estimen. I m'estimen amb bogeria. Això ha fet que, mica en mica, vagin entenent totes les opcions que anava fent Sor Lucía i que no les podia haver fet si no hagués sigut pel suport de la comunitat. És més difícil que les germanes que no viuen amb mi i que viuen en altres monestirs ho entenguin. Fins i tot, alguna vegada hem rebut alguna visita per veure què és el que passava en Santa Clara, aquesta monja independentista, comunista, que semblava que no es dedicava a la vida contemplativa. I després de veure que sí, que pregava, que m'aixecava molt d'hora, que compartia els moments de pregària en la comunitat, que és una comunitat molt alegre, que és una comunitat que ha fet una opció de pobresa i que comparteix absolutament tot el que té, que és una comunitat que no guarda diners en el banc, pues van marxar i em van dir, escolta, veiem que us estimeu, que esteu bé, que, bueno, habéis visto que el león no era tan malo como lo pintaban? I em van dir, no havia tal león, digo, però vosotros os lo creíais. Hi ha molts que es creuen que lo que estem fent és una cosa tan que no sé què s'imaginen i que han vingut a veure, a controlar, des d'instàncies superiors a nivell i fins i tot per part de la jerarquia, abans del papa Francesc, que ens ha redimit i ja no ens ha tocat més els nassos. Però bueno, nosaltres no tenim problema que vinguin, obrim les portes, penso que de fet els murs del convent són com de cristal, no hi ha res per amagar, i això és el que fa que, encara que no entenguin que la vida contemplativa estigui agafant aquest caire, almenys comencin a respectar-lo després de molt temps i de molta suor, sang i llàgrimes.
Per tant, s'ha sentit molt criticada, vostè.
M'he sentit incompresa, criticada, no m'he trobat còmoda dintre del meu gremi eclesial i del gremi més de la vida contemplativa, però ha arribat un moment que, al costat de tanta gent que està patint, això ha arribat a no fer-me ni mal i s'ha convertit en que em facin llàstima que no siguin capaç de descobrir el que jo estava veient. Per tant, no em fa mal, he après a passar olímpicament de totes aquestes crítiques i d'aquesta institució i he passat a demanar, escolta, no critiquem tant, arremanguem-nos i comencem a treballar plegats.
Miri què li demana la Laura Alcalde des de Munt FM Ràdio, que és les Terres de Ponent.
Hola, bona tarda, Sor Lucía. Com s'explica que una monja es declari a favor de la independència de Catalunya, del matrimoni homosexual i de l'ús del preservatiu? Calen dones amb la seva empenta perquè l'Església recuperi el seu sentit fora de luxes i recuperant l'objectiu d'ajudar als més necessitats?
Jolín, has ajuntat les tres preguntes en una, és una bomba atòmica. Tema de la independència. Jo penso en aquest moment, fonamentalment, que el que hem de fer és garantir que tot poble sigui això que vol ser.
Per tant, és el que deia al principi, que cal convocar aquesta consulta i que la gent pugui votar i decidir lliurement.
Exactament.
Li demanava també la Laura pel matrimoni homosexual i per l'ús del preservatiu.
Matrimoni homosexual. Li van preguntar al papa francès i ell va respondre el que jo portava molt temps dient, que em censuraven, i però ara, com diu el papa, sembla que està ben
ell. Ara li permeten.
Qui sóc jo per jutjar a ningú? Penso que ens hem obrir a acceptar altres formes d'estimació. culturalment potser ens costi perquè no ho tenien incorporat, però hem d'acceptar i hem de respectar la diversitat, que potser també fins i tot és una riquesa. I el tema de l'ús del preservatiu, normalment quan parla del preservatiu es diu sí, perquè en Àfrica i el SIDA. No, no, no em vaig a Àfrica i el SIDA.
No cal anar tan lluny.
Exacte, jo penso que la realitat aquí, l'ús del preservatiu és la parella la que ha de decidir, és l'amor responsable el que porta a saber quan un ha d'estar obert a la vida, i penso que d'aquesta manera s'ha de viure. I per altra banda, penso que no és l'Església la que ha de regir ni la sexualitat de les persones, i per altra banda no està bé que siguin persones teòricament cèlibes les que estiguin dictaminant com han de viure l'amor de parella.
Teòricament, ha dit, eh?
Sí, perquè hi ha de tot. De fet, ara el Papa, quan parla del Pontifici Consell per a la Família, han avançat ahir que segurament en lloc de que hi hagi un senyor cardenal, que hi haurà un matrimoni, és molt probable. I si fins ara, per exemple, l'Església, amb temes com del preservatiu, tot el que respecta a la família, al divorci, a les parelles homosexuals, mirava per un altre cantó i condemnava, i fins i tot la Conferència Episcopal Espanyola continua dient que estan excomunicats en coses d'aquestes, pues el Papa ha fet una enquesta i ja directament pregunta de front, bueno, quina és la situació de les parelles que s'han divorciat i s'han tornat a casar? Com les hem d'acollir dintre de l'Església? Després diu, hi ha una constatació que de persones del mateix sexe que han format una parella i que a més han adoptat fills. Quina ha de ser l'actitud pastoral de l'Església? O sigui, no només no ho nega, sinó que afirma que hi és i es pregunta com des de l'Església hem de donar una resposta d'acollida.
Vostè entén que cada vegada en la nostra societat hi hagi més divorcis?
Jo entenc que estem acostumats a viure a tota pastilla, que hem comprat això de que la felicitat és tenir i tenir més que els altres, no ens donem temps per viure el que vivim cada dia, no donem temps per estimar-nos i perquè aquest amor sigui cada dia nou i creatiu, i d'aquestes maneres, si no cultivem l'estimació amb els que tenim al costat i vivim molt exiliat de nosaltres mateixos, pendent de les coses i no de les persones, les relacions es tornen molt febles, es tornen més vulnerables i és molt fàcil que l'amor cada cop tingui més data de caducitat.
Quan veurem, en relació amb el que li demanava la Laura, que l'Església atorga un altre paper a la dona?
Jo penso que estem en un bon camí. El Papa francès ha obert de nou aquest repte de tratar-lo. Han dit que el tema de l'ordenació de les dones segurament no hi arribarà. Personalment penso que parlar del paper de la dona dintre de l'Església, reduint-lo bàsicament al que la dona no pot ser ordenada a capellà, és reduir el paper de la dona. Jo mai m'ordenaria a capellà. Penso que el més important, el que hem d'aspirar dintre de l'Església, és a viure l'Evangeli del servei i de la bona notícia, és d'estar al costat dels més pobres, i el gran repte és ocupar els últims llocs pels quals ningú es discuteix i vol ocupar. Aquest és el gran repte. Aquest és el repte que ocupen les dones i tantes persones de bona voluntat que han entès el missatge de l'Evangeli. Per tant, penso que, dit això, és molt important que la dona, més que ser ordenada capellà, que pugui entrar en els òrgans de decisió de l'Església, que pugui entrar en la presa de decisions dels conclaves, que pugui entrar en la presa de decisions del sínode, que sigui consellera del Papa, que estiguin prenent decisions en les diòcesis i no que siguin les xatxes de la jerarquia i de tot aquest tinglado que s'han muntat.
Última pregunta li fa l'Alba Martínez des de Ràdio Sant Hilari.
Hola, bona tarda, Sor Lucía. Com us afecta a la comunitat cristiana la imatge que últimament s'està donant d'algunes monges relacionades amb casos de nadons robats? Com ha d'encarar aquesta situació l'Església?
Jo penso que és una vergonya, que és una vergonya absoluta. M'han tocat últimament acompanyar alguns casos de gent, concretament d'una mare que és conscient de que li van entregar el nen, li van dir que havia mort, i que mai més va saber res. Personalment he buscat alguns contactes perquè aquest pugui averiguar què és el que havia passat. Em sembla que això clama al cel, a la terra i a l'infern, que jo mai se tindria que haver permès. I penso que en aquest cas, com quan parlem dels casos de la pedofilia, penso que ha de veure tolerància zero. I l'Església ha de ser col·laboradora número 1 en la causa de la justícia i perquè això és matar la vida, o sea, robar, i normalment es donaven el cas que quan aquests nens desapareixien era una mare soltera que havia tingut un fill, entonces era per un principi de que la seva mare té una moral que no sé què i no sabrà educar al nen. Per tant, la monja de Torn que havia en aquest moment entregava el nen a una família cristiana, catòlica i piadosa que garantiria una formació per a la criatura. O sea, jo penso que és una perversió de la fe, és un abús de poder i això mereix que sigui jutjat pels tribunals civils amb la complicitat de l'Església, que ha de donar tot el recolzament perquè s'investigui i s'obren tots els casos que siguin, bueno, que estiguin dubtosos o que s'hagin presentat.
Digui'm per què ha decidit vostè ser una monja mediàtica.
No he decidit ser mediàtica. Estem fent una tasca, això ho hem començat a explicar, no hem venut fum. Això ens ha servit perquè els mitjans de comunicació siguin no la veu dels que no tenen veu, sinó un canal perquè s'escolti la veu i es coneguin històries de patiment i de sofriment per donar-li rostre a la crisi. I això ha fet que, bueno, que un esdevingui, per accident, mediàtic. Penso que hem d'explicar per cel, per terra, per aire, des del teclat, des de les xarxes socials, el que està passant. Hem d'assolir noves complicitats i hem d'intentar despertar consciències perquè entre tots hem de canviar aquest món. No és responsabilitat només dels que estan dalt. Sempre dic que la política és massa important com perquè la deixem només en mans dels polítics.
Una frase que recull el seu llibre, també.
I tots som responsables de que d'una vegada per tota pugui estallar la pau en el nostre món, que esclati la pau, i per això parlo a temps i a destemps, fins i tot sota l'aigua.
Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies avui per visitar-nos aquí a la tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots els companys que m'han fet preguntes importants.